Notícies migdia amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. El consultori del Poble Nou no tornarà a tenir metge quan passi la pandèmia. És la decisió, sembla que definitiva, del Departament de Salut, que l'emmarca en el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària. Núria Serra, directora executiva del sector Vallès Occidental Est del CatSalut, ha explicat avui a Ràdio Sabadell quin és el model pel qual s'aposta el consultori.
El que és més important és l'atenció de tota la patologia crònica. I aquesta patologia crònica actualment l'hem pivotada molt amb el personal d'infermeria. Llavors, veient les necessitats dels 1.200 habitants que estan escrits en aquest consultori local i veient les necessitats de seguiment d'aquests pacients, doncs es va determinar amb aquesta figura d'infermeria amb un, diríem, assistent administratiu, no, per alliberar totes aquelles tasques que siguin administratives i que no cal que faci el personal sanitari.
El dispensari reobrirà el 3 de maig amb aquestes condicions. Els veïns, però, ja han expressat el seu malestar per no tenir metge i obligar-los a desplaçar-se al cap la serra de Torre-Romeu sempre que no siguin malalts crònics. De seguida els escoltarem. Abans...
titulars.
Creu Roja Sabadell ha fet el major desplegament de recursos de la seva història arran de la pandèmia. L'entitat ha fet balanç de la tasca feta durant el 2020, que ha tancat amb 35.000 persones ateses en diferents àmbits. La presidenta de la secció local, Montse Font, ha destacat l'esforç que s'ha fet.
Creu Roja Respon ha estat el major desplegament de recursos de la història de Creu Roja i de Creu Roja Sabadell, evidentment, on ens ha obligat en molts moments a reinventar-nos per als nostres projectes operatius i dispositius que teníem muntats. Ens els hem tingut que anar reinventant per donar resposta a l'emergència social que teníem en aquest moment.
A tall d'exemple, Creu Roja Sabadell ha distribuït més de 520 tones d'aliments a famílies vulnerables. Durant el Notícies Migdia també us parlarem del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República o de la Unió dels Petits Llibreters per poder vendre online al marge del gegant Amazon. I en esports, Edgar ha assumit avui el seu rol com un dels capitans de la plantilla del centre d'esports. El davanter arlequinat ha dit en roda de premsa que, com a veterà de l'equip, ha de fer prendre consciència als més joves del que s'estan jugant. Aquest matí, el conjunt d'Antonio Hidalgo ha tornat a la feina preparant el Fuenlabrada Sabadell de demà passat. En parlem a les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui la nuvolositat serà abundant, sobretot al Tersud, si bé hi haurà algunes clarenes transitòries. Malgrat tot, a la meitat nord de Catalunya estarà el cel serè o poc ennuvolat. Amb el pas de les hores creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que portaran alguns ruixats o xàfecs que al vespre afectaran a punts del nord de la depressió central. La temperatura serà més baixa i els valors es mouran entre 12 i 17 graus al Pirineu i a la meitat sud del litoral i del prelitoral i entre 15 i 20 graus a la resta del país. Pel que fa demà, predominarà l'ambient assolellat. Si bé una pertorbació a la tarda farà créixer al Pirineu, al Prepirineu i a la depressió central, nuvolades que portaran novament precipitació en aquests sectors. La temperatura serà semblant i el vent bufarà de component est amb alguns cops forts al litoral central i nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com se circula les carreteres catalanes. A aquesta hora s'està donant pas alternatiu a la C14 a l'altura del Cuber per un accident i aturades en els dos sentits de la Mercè. També a la B23 hi ha un carril tallat a Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona per un camió avariat. Això provoca un quilòmetre de retencions. I quina és la situació del transport públic? Albert Vigorra, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia!
Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El consultori del Poble Nou no tornarà a tenir metge, ho han confirmat a Ràdio Sabadell fonts del Departament de Salut l'endemà que es fes pública la data de reobertura del dispensari el pròxim 3 de maig. Des de la conselleria aleguen que aquest és el model pel qual s'aposta en el marc del pla d'enfortiment de l'atenció primària, accelerat per la pandèmia. Això vol dir que l'equipament reprendrà l'activitat només amb un infermer i un administratiu i, si alguna vegada és necessari, també s'hi desplaçarà un treballador social. La directora executiva del sector Vallès Occidental Est del CatSalut, Núria Serra, ha donat avui més explicacions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Serra ha assenyalat que els canvis responen a la voluntat d'oferir una millor atenció als pacients, en especial als malalts crònics, que es calcula que són unes 240 persones a l'àrea del Poble Nou. La resta de veïns s'hauran de continuar desplaçant al CAP La Serra, de Torre Romeu, que s'ha reforçat durant la pandèmia per respondre a les noves necessitats. La directora executiva del sector Vallès Occidental Est del CatSalut ha estat taxativa i ha dit que no retornarà a la situació prèvia a la pandèmia.
El model de transformació de la primària ja el tenim aquí. I no és un tema de tornar al model que teníem. No, el model que tindrem és donar la resposta necessària segons les necessitats de població amb els perfils més adequats. Per què? Pues perquè puguem donar una resposta ràpida, una resposta més adequada i que la gent no vagi perdent-se d'un lloc a l'altre.
De la mateixa manera, Núria Serra ha especificat que el departament s'ha pogut plantejar la reobertura del consultori a mesura que ha anat avançant la campanya de vacunació. De fet, l'activitat del dispensari dependrà del grau d'immunització que s'assoleixi en els pròxims mesos, de manera que si els contagis es redueixen, perquè hi ha més gent amb la pauta completa, es podrà mantenir el servei.
Els veïns del Poble Nou, però, no veuen amb bons ulls el canvi de model plantejat per la conselleria. El president de l'associació, Rubén Navarro, ha mostrat el seu descontentament pel fet que el consultori no disposi de metge en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Bé, entre cometes, perquè bueno, es reobre el consultori, però no estem gens contents perquè bueno, no és el que nosaltres volíem. No és la nostra petició i no és el que el barri necessita. El barri necessita el consultori obert tots els dies, tal com estava abans del tancament, i amb un metge, sobretot amb un metge, i que sigui obert per tothom, no només per pacients crònics.
Navarro avisa que els veïns del Poble Nou continuaran lluitant perquè retorni al metge, tot i que Salut ho hagi descartat. Parlem ara de més conseqüències de la pandèmia. La resposta de Creu Roja Sabadell a les necessitats derivades de la crisi sanitària ha estat el desplegament de recursos més gran de l'entitat en la seva història. A més, durant la crisi sanitària, 16.000 persones han rebut l'ajuda humanitària mobilitzada per l'entitat del tercer sector, una activitat que s'ha complementat de campanyes de sensibilització al carrer, atenció a les persones sense llar, un rejoveniment del voluntariat i més implicació per part de les empreses col·laboradores i la massa social de l'entitat. Repassem les dades de l'últim any de Creu Roja Sabadell. Entre el març de 2020 i el març de 2021, Creu Roja ha atès de forma directa per a 16.000 persones.
La gran majoria d'intervencions s'han fet amb lots d'aliments i d'higiene i també en productes sanitaris per persones amb problemes econòmics per accedir-hi. David Jové, coordinador de l'entitat local, ha explicat que les necessitats es van disparar al cap d'una setmana de l'estat d'alarma i que Creu Roja va voler respondre amb rapidesa.
I era la nostra responsabilitat, i segueix així, donar una resposta ràpida, sobretot molt contundent, en el que aquella resposta fos una resposta eficaç, que poguéssim ajudar moltes famílies. I en aquest cas, els primers dies d'abril, vam rebre un increment de més d'un 8.116% de demandes via consultes telemàtiques.
Durant l'últim any, Creu Roja ha repartit més de 33.000 lots d'aliments, que són més de 520 tones de productes.
L'entitat també ha sensibilitzat 37.500 persones.
A través de tres dispositius, un d'oci nocturn destinat especialment al col·lectiu jove, un altre també en horari nocturn coordinat amb l'Ajuntament i un tercer de dia. A part d'explicar les mesures sanitàries i distribuir mascaretes, també s'han dedicat a escoltar la ciutadania i a combatre els rumors sobre la pandèmia. En la mateixa línia s'han fet prop de 19.000 trucades a gent gran que viu sola.
En matèria de sensellarisme, s'han realitzat prop de 6.000 atencions als carrers,
que s'han complementat amb les 146 persones que han passat pels dos albergs habilitats durant la pandèmia, el primer a l'escola Miquel Martí i Pol i el segon al Molí de Sant Oleguer. Actualment han obert un nou servei a la seu de l'entitat que ofereix atenció diurna amb dutxes, un àpat, activitats i seguiment personalitzat.
La majoria de persones ateses són dones, un 64%.
Sobretot dones que treballaven en el sector serveis però en l'economia submergida. La meitat dels usuaris són parelles amb fills i un 18% famílies monoparentals amb una dona al capdavant. La meitat de les persones ateses sense feina l'han perdut durant la pandèmia.
La crisi del coronavirus ha fet créixer també el nombre de voluntaris de l'entitat en 500 persones.
A més, ha estat gent jove, a diferència del col·lectiu habitual que s'ofereix per a aquest tipus d'activitats. Ho explica Montse Font, presidenta de Creu Roja.
El voluntariat que nosaltres teníem era un voluntariat d'un promig de 55 en amunt. És el voluntariat aquell que té temps i que va fent els projectes quotidians que tenim doncs, dins de la institució. Aquest voluntari de més de 60 anys era un voluntari que es tenia que protegir, que la institució doncs, no el deixava estar doncs, en primera línia. I clar, sabeu que teníem intervencions de molta primera línia. I per tant, doncs, agraïm molt el voluntariat jove que ens va salvar la vida en aquell moment.
La mitjana d'edat dels voluntaris durant la pandèmia va ser de 34 anys. En total s'han dedicat més de 33.000 hores a acció voluntària.
Finalment, la pandèmia també ens ha fet més solidaris. 500 socis de l'entitat han decidit augmentar la quota durant aquest últim any.
De manera que els recursos de Creu Roja Sabadell han crescut en 31.000 euros. També han comptat amb la col·laboració de 33 empreses.
Tot i que les vacunes ens permetin deixar enrere la crisi sanitària, des de Creu Roja avisen que la crisi social i humanitària continuarà present.
Entre els punts que destaquen hi ha garantir les necessitats bàsiques com l'alimentació, combatre la solitud no volguda, invertir en programes d'ocupació o solucionar les mancances digitals que hi ha en moltes llars de la ciutat.
I la pràctica desaparició dels casos de coronavirus posterior a la Setmana Santa ha estat un oasi. Segons les dades facilitades avui pel Departament d'Educació, el nombre de grups confinats, persones aïllades i acumulació de positius en els últims 10 dies s'enfila a nivells similars als d'abans de les vacances de Pasqua. En repassem les dades per escoles. Mentre que la setmana passada només hi havia un grup confinat a tota la ciutat, a l'Escola Mare de Déu de la Salut, al centre, ara n'hi ha 32.
I estan distribuïts per 22 centres educatius diferents. Abans de la Setmana Santa n'hi havia 41 de 27 centres.
El nombre de persones en aïllament també es torna a disparar.
Ha passat de les 98 en quarantena de la setmana passada fins a les 809 d'aquesta. Abans de la Setmana Santa n'eren 917.
L'escola amb més persones aïllades és la Vall, amb 98.
La segueix la Mare de Déu de la Salut, amb 95. L'Escola del Sol amb 82 i l'Institut Joan Oliver i l'Escola Sant Nicolau amb 69 i 60 aïllats respectivament.
La incidència acumulada als últims 10 dies també creix.
Ha passat dels 91 positius als 136. Aquesta incidència pràcticament duplica el recompte anterior a la Setmana Santa, quan hi havia 82 persones infectades a les escoles sabadellenques.
Al conjunt de Catalunya, els grups escolars confinats ascendeixen fins als 892, 167 més que l'últim recompte.
Ara hi ha 22.780 persones confinades, 4.069 més que en el darrer balanç. Així mateix, també s'han registrat 3.511 positius en els darrers 10 dies. Per contra, hi ha 4 centres tancats, 2 menys que la setmana passada.
Fora de les escoles, els indicadors epidemiològics segueixen creixent a la ciutat.
El risc de rebrot ha tornat a superar el llindar dels 500 punts, mentre que la velocitat de contagi també ha augmentat i ara és de l'1,54. Respecte d'ahir, també ha crescut la incidència acumulada 14 dies, fins als 323 casos per cada 100.000 habitants.
En les últimes 24 hores s'han declarat 89 positius més, que eleva la xifra total de casos als 17.464.
També s'ha notificat una altra defunció, de forma que des de l'inici de la crisi sanitària ja se'n comptabilitzen 539.
En paral·lel, el nombre de vacunats segueix creixent.
A Sabadell ja hi ha 38.467 persones amb la primera dosi i 12.925 amb la pauta completa.
Són pràcticament 2:15. Canviem de tema. La síndica municipal de Greuges ha obert una actuació d'ofici per identificar els carrers de la ciutat on els cotxes circulen per sobre de la vorera. Segons ha explicat en una entrevista al programa Al Matí, va ser conscient d'aquesta problemàtica a partir d'una xerrada en un centre educatiu on els alumnes van denunciar el cas d'un carrer proper a l'escola.
I des d'aleshores la síndica ja ha constatat que molts cotxes circulen per sobre de les voreres al carrer Major, de la Lluna, Vallaneda i Osca, però el seu objectiu és que la ciutadania li enviï tots els casos que detecta a la ciutat. Eva Avellan és la síndica local.
A mi el que m'agradaria, que ja ho he dit abans, amb aquesta actuació, és descobrir nous focus de perill a la ciutat. Eh? Jo em bellugo molt, vull dir, intento visitar, vaig amb les associacions de veïns, no? Em bellugo bastant per la ciutat, però és veritat que no puc estar tot arreu i que tampoc tinc aquesta visió, no?, conjunta. Al final, les persones que viuen en aquests carrers, que ho pateixen cada dia, doncs són les més indicades també per poder-ho explicar.
Les denúncies es poden fer a través del web sindicasabadell.cat i es tramitaran de forma conjunta. Des del servei han trobat que en la majoria de casos es tracta de carrers estrets on els cotxes envaeixen la vorera perquè hi ha una fila de vehicles aparcats a l'altra banda. Això genera problemes de convivència i seguretat i en aquests casos la síndica creu que una primera actuació podria ser la retirada d'aquestes places d'aparcament. Durant aquesta setmana l'equip de la síndica ja ha rebut una vintena de denúncies en aquest sentit. També se'n poden enviar de motos que circulin per la vorera.
L'Ajuntament de Sabadell aportarà 60.000 euros al Museu de l'Aeronàutica de Catalunya per adequar el seu entorn i preparar-lo per rebre visitants de forma estable. Fa pocs minuts s'ha fet efectiu l'acord que es va comprometre abans de la pandèmia, però que va quedar sense efecte. Des del museu confien en poder obrir les instal·lacions al públic general, més enllà de les visites concertades actuals, abans de finals d'any. Ha seguit la visita a les instal·lacions de l'aeroport la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia. El Museu de l'Aeronàutica ja compta amb un hangar on hi ha exposades algunes de les peces més importants de la seva col·lecció. Els recursos de l'Ajuntament ajudaran a enjardinar l'entorn i a millorar-ne l'aparcament, preparant-ho per quan a la llarga es construeixin dos hangars més. Tot aquest projecte es va construir amb la previsió de l'inici de les obres del Portal Sud a finals d'any, que permetran la creació d'una entrada directa a l'hangar museu des de la ciutat. Des del Museu de l'Aeronàutica de Catalunya admeten que el seu és un projecte ambiciós i que requerirà d'una inversió total de 600.000 euros per fer-se efectiu. No obstant això, tant ells com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el consideren peça clau per donar més usos a l'aeroport i també per contribuir a ampliar encara més la formació dels pilots. I és que asseguren que conèixer els orígens de l'aviació és imprescindible per avançar de cara al futur.
Gràcies, Karen. Molt bon dia.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
És un dels temes més comentats de la jornada. Avui es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República que Sabadell va proclamar-se hores després que Macià ho fes a Barcelona. Unes eleccions municipals són l'origen del canvi quan el 14 d'abril del 1931 les forces republicanes del Pacte de Sant Sebastià forçaven l'adveniment d'un nou règim.
A Sabadell el que es fa és a la tarda del 14 d'abril del dimarts el comitè revolucionari amb les forces sindicals i els regidors republicans es planten a l'Ajuntament, els de la Federació Local de Sindicats fan guàrdia i es penja un llençol blanc amb el lema i amb l'exclamació Visca la República.
Així ho explica Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història i comissari de l'exposició Un nou Ajuntament, un nou escut municipal que s'inaugura avui. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
D'aquelles eleccions que van guanyar les forces republicanes per davant de la dreta, es va configurar un consistori provisional amb Salvador Ribé al capdavant, tot i que fou Jordi Ninet qui va proclamar la República des del balcó aquella tarda. Va sonar la Marsellesa i es van llançar els retrats d'Alfons XIII pel balcó. Uns fets que recullen a la mostra que avui obre les portes al Museu d'Història amb peces de gran valor històric, com les tres matrius d'impremta fetes per l'escultor Ricard Marlet, encarregada pel primer Ajuntament Republicà per dissenyar una nova insígnia per la ciutat amb la seva. Aquesta, però, no és una data indiferent per alguns sectors polítics. Joan Tafalla, membre de Sabadell per la República, en declaracions al Cafè, ha explicat que enguany substituiran el sopar republicà per la concentració a la plaça Sant Roc aquest vespre a les 8.
Per nosaltres no és una celebració de caire nostàlgic o curiós. Per nosaltres és una reivindicació de que el règim monàrquic actual doncs, cal ser, ha de ser substituït per una república o per una unió de repúbliques, per el que sigui, però diguem-ne, la conjunció seria la que sigui, però la qüestió és que el règim monàrquic és un anacronisme al nostre país i considerem que cal avançar cap a la Tercera República o cap a la República Catalana, el que el poble decideixi.
Un esdeveniment històric que ha marcat vides i també la pell de la nostra ciutat, ja que als carrers encara hi ha cicatrius d'aquella república. Per exemple, al carrer de Gràcia, on encara hi ha una placa de l'època en què aquesta via, es va dir Francesc Macià.
I Podem Sabadell també ha commemorat avui el 90è aniversari de la Segona República Espanyola a la plaça de les Dones del Tèxtil. Instant a fer memòria històrica, els seus membres han recordat que la democràcia d'aquell període és l'única equiparable a la d'ara. També el procés de modernització per acabar amb l'analfabetisme llavors, construint milers d'escoles i millorar les condicions socials. Veuen el discurs homòfob, racista i masclista de l'extrema dreta i el feixisme del moment com el d'ara. La portaveu del grup municipal, Marta Morell, ha dit que vol que el Pla de Memòria Històrica reflecteixi aquest període.
Nosaltres el que volem és que en aquest nou pla de memòria històrica, tot aquest període republicà, volem que es vegi reflectit, volem que es faci divulgació del que va passar realment en aquest període, perquè van haver avenços molt clars en temes socials i sobretot també avenços democràtics, i també vetllarem doncs, perquè els espais de memòria estiguin ben senyalitzats a la nostra ciutat.
Des de Podem animen tothom a treure avui la bandera republicana al carrer, una bandera que, per cert, oneja des d'aquest matí a la plaça Doctor Robert. Obrim ara el temps dedicat a la cultura perquè les llibreries sabadellenques Macondo, Librerío de la Plata i la Llar del Llibre s'han adherit a la plataforma en línia de venda de llibres Bookshop, que ha decidit plantar cara a Amazon i ja compta amb 200 llibreries arreu de Catalunya. La iniciativa repercuteix directament en els establiments. La pandèmia va disparar les vendes als Estats Units, arribant als 12 milions de dòlars i també un milió de lliures a Gran Bretanya.
D'entrada, els clients veuen que el llibre arriba a casa en un o dos dies, com a molt, sense deixar de comprar a la llibreria local. Ho descriu la impulsora de la iniciativa, Marta Marrón.
Bookshop el que fa és aglutinar totes les llibreries, perquè els clients que volen ajudar les llibreries però volen rebre els llibres d'una manera fiable a casa, tinguin una plataforma on comprar, que té aquest bon nivell de servei però que es reverteix a cada llibreria. Per tant, és com si estéssim comprant a la llibreria però amb un servei igual com a les grans plataformes.
També té avantatges per al comerciant, ja que de la gestió, manipulació i enviament del llibre se n'encarrega un distribuïdor. Com diu Cecília Picún, de Librerío de la Plata, la plataforma ofereix una alternativa a Amazon.
Esta aplicación habilita que quien hoy está comprando en Amazon porque no tiene otra opción pueda llegar a un espacio, a una plataforma más, si se quiere, humanizada y más relacionada con la librería pequeña.
D'aquesta manera es preserva la llibreria com a espai de coneixement i difusió. Bookshop té un menú temàtic de llistes que recorda les plataformes audiovisuals. El llibreter és qui crea les connexions entre els llibres de la web per a presentar-los al lector. Ho explica Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre.
Representa que cada llibreria, el que tenim amb aquesta web, és com un aparador nostre, no? Tenim un aparador, llavors el client mira l'aparador, busca el llibre que li interessa, i li diu, doncs, aquest llibre està a tal llibreria, que tal llibreria doncs, pot ser client o pot ser el que sigui més propera o el que t'agradi més, no? Llavors tu cliques allà i aquest llibre l'envien a casa teva i una part del benefici d'aquest llibre te l'abonen a la llibreria que el client ha triat.
Als Estats Units, la plataforma ja ofereix e-books i audiollibres. En aquell país ja compten amb 1.500 llibreries independents associades.
D'altra banda, Òmnium Cultural de Sabadell organitza aquest vespre la novena trobada d'escriptors i escriptores de la ciutat, una vetllada que reunirà a l'Espai Cultural un grup d'autors que celebraran el seu primer Sant Jordi amb un llibre publicat.
Amb aquesta celebració comencen a Sabadell els actes amb motiu de Sant Jordi. Els assistents podran presentar-hi les seves obres en una tertúlia moderada per l'escriptor i músic Jordi Campoy. Entre els autors que hi assistiran hi ha Ramon Alberic, que ha escrit el títol Bales i Fils, una novel·la històrica sobre l'assassinat d'un industrial alemany a la ciutat, ambientat dels anys 20, un fet verídic del qual n'ha fet una ficció. La història d'aquesta publicació arrenca abans del 2017, any en què va quedar finalista el Premi Gregal de Literatura. L'editorial va oferir al Baric publicar-li la novel·la, però ha acabat fent-ho amb una altra companyia. Fins ara el llibre no ha rebut cap crítica professional, però els lectors han expressat a l'autor que és una novel·la àgil i fàcil de llegir. En aquests moments el text es troba en plena promoció, ho ha explicat el Baric avui al Cafè de la Ràdio.
De moment, vull dir, estic pendent de que amb l'editorial es parli de fer certes promocions i segurament a Barcelona anirem a firmar llibres.
A Sabadell no?
No, en principi no ho tenim previst a Sabadell.
Malgrat no poder dedicar exemplars a la ciutat, l'escriptor ha afirmat que se sent il·lusionat per poder signar el seu propi llibre. Una altra sabadellenca que participarà en la trobada que organitza Òmnium és Montserrat Carbó, amb el seu llibre de contes Les bruixes porten dol. L'autor ha passat per Ràdio Sabadell on ha comentat que ha creat aquest recull, tot i no considerar-se una persona gaire imaginativa, més per satisfer la seva il·lusió per escriure. Igual que Ramon Alberí, Carbó també ha presentat els seus treballs en concursos. El Cafè també ha explicat la història.
Algú
alguns dels contes que ens semblaven que m'havien quedat bastant bé, els havia anat presentant doncs, en concursos d'aquests locals, doncs, d'ajuntaments, d'organismes d'arreu de Catalunya, i algun havia estat premiat i havia estat editat en les publicacions que feien aquests organismes, no?, de recull dels premis. I quan ja doncs, bueno, tenia uns quants d'escrits, vaig pensar, a mi em fa il·lusió publicar.
La llista d'autors convidats a l'acte la completaran Adrià Alguacil, Núria Maeso i Anna Muro. També es comptarà amb la presència dels il·lustradors Cristian Martínez i Nina Sabater. La trobada començarà a 6:45 a l'espai Sabadell Cultura.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove, creo que a mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recta final del Notícies Migdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reitera que l'estat d'alarma no es prolongarà més enllà del 9 de maig.
En sessió parlamentària del Congrés, Sánchez ha explicat que no tem que la finalització d'aquesta situació sigui un inconvenient a l'hora de gestionar la pandèmia i ha afegit que les decisions es prenen en base a criteris científics. El cap de l'executiu central ho ha dit en el marc de la presentació al Congrés del Pla de Reformes i Inversions, canviarà a Brussel·les perquè la Unió Europea doni llum verd als fons europeus.
Janssen retarda el lliurament de vacunes després que s'hagin detectat 6 casos de trombes estranys als Estats Units.
Aquest efecte secundari del fàrmac s'ha detectat en dones d'entre 18 i 48 anys, una de les quals ha mort i una altra es troba en estat greu. Per això, l'administració dels Estats Units ha paralitzat l'administració de la vacuna que fins al moment ha rebut 7 milions de persones al país.
Aragonès i Puigdemont negocien directament.
Els republicans asseguren que han traslladat al partit de Carles Puigdemont una proposta completa de govern. El vicepresident en funcions de president ha afirmat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que creu que l'acord serà aviat i ha explicat que negocia amb el president Puigdemont, Laura Borràs i Jordi Sánchez. En canvi, des de Junts apunten que seria irresponsable esgotar els terminis.
Les empreses estan obligades des d'avui a tenir un registre salarial de tota la plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.
Així ho determina el Reial Decret d'Igualtat Retributiva entre Dones i Homes, que avui entra en vigor, aprovada però l'octubre passat. El registre també afectarà el personal laboral de les administracions públiques. Té com a objectiu impulsar la transparència salarial en empreses per garantir la igualtat de salaris entre dones i homes per feines d'igual valor. Es tracta, en definitiva, de combatre l'anomenada bretxa salarial de gènere.
I acabem almenys una cinquantena de detinguts a l'operació contra una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han fet més d'una vintena d'entrades a Barcelona i municipis de l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. També s'han fet escorcolls a Astúries. Segons ha informat el cos de policia, es tracta d'una banda d'origen xinès que també es dedicaria al blanqueig de capitals.
Menys d'un minut per les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimecres 14 d'abril que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara us deixem amb els companys d'esports i tota l'actualitat arlequinada i molt més. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.